els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Amics i amigues, benvinguts i benvingudes al nostre espai, Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. La conversió pastoral és un dels temes fonamentals en la nova etapa evangelitzadora que avui l'Església està cridada a promoure, perquè les comunitats cristianes siguin centres que impulsin cada cop més la trobada amb Crist. És per això que el Sant Pare indica que si alguna cosa ens ha d'inquietar santament i preocupar la nostra consciència, és que molts germans nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l'amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida. Més que el temor a equivocar-nos, afegeix el pontífex, espero que ens mogui el temor a tancar-nos en les estructures que ens donen una falsa contenció, a les normes que ens tornen jutges implacables, als costums on ens sentim tranquils, mentre fora hi ha una multitud famolenca i Jesús ens repeteix, sense cansar-se, doneu-los de menjar. Aquesta petita orientació del document La conversió pastoral de la comunitat parroquial al servei de la missió evangelitzadora de l'Església, publicat l'any 2020 per la Congregació per al Clergat de la Santa Seu, ens serveix avui de punt de partida per parlar dels plans pastorals. Coneixerem aquesta vegada a la nostra taula compartida dos testimonis de plans pastorals elaborats per les dues arxidiòcesis catalanes, Barcelona i Tarragona.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Obrim la nostra taula. Saludem primer Andreu Ibarz, coordinador de la Comissió Diocesana de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà Sortim i també professor emèrit de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Andreu Ibarz, benvingut i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, encantat. I també tenim el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Tarragona, Joan Àguila, també cantautor de música d'inspiració cristiana, però vicari actualment de la pastoral en aquest arcabisbat. Mossèn Joan Àguila, també benvingut i gràcies.
Hola, molt bones, bon dia.
Bé, un pla pastoral diocesà és el recull escrit, podem dir-ho així, en forma de document, d'aquells accents que una diòcesi marca com a camí per un període de temps concret, moltes vegades 3 o 4 anys. A Barcelona, el pla pastoral Sortim, publicat durant el pontificat del cardenal Joan Josep Omella, ha tingut com a culminació l'eix de Jesucrist i el seguiment com a gran comunitat cristiana. A Tarragona també està en marxa un itinerari per revitalitzar les seves comunitats i realitats eclesials en general. Els faig algunes preguntes conjuntes i altres per separat. Primer de tot, a tots dos, com entenen vostès un pla pastoral per una diòcesi i com han estat les experiències en què han participat? Si volen, comencem per Barcelona mateix, doctor Ibarz.
Jo crec que la introducció ja s'ha dit molt clarament. Un pla pastoral és un relat que apunta horitzons, que apunta prioritats, que apunta propostes, possibilitats d'aquesta acció evangelitzadora de l'Església. Evangelitzadora en el sentit ampli de l'Evangeli Nuntiandi. Per tant, vol dir d'aquella presència de l'Església en la societat en el món i de la pròpia vida i dinàmica de l'Església. No? Per tant, no es tracta d'un document doctrinal, sinó d'un document que d'alguna manera va descrivint possibilitats per tal de millorar aquesta realitat del seguiment del Crist. No?
Un full de ruta.
Nosaltres vam tenir l'estrena del Pla Pastoral Sortim l'abril del 2018 a la Basílica de Santa Maria del Mar. En aquell moment ens van acompanyar unes 850 persones i aquest va ser el tret de sortida d'aquest pla que té 5 eixos.
Cinc eixos i l'últim de Jesucrist, ara hi entrem una miqueta més, però de Tarragona, també com entén vostè, Joan Àguila, un pla pastoral i com és i com està sent l'experiència d'un pla pastoral a Tarragona?
Bé, sí, a Tarragona ens vam plantejar, després de la pandèmia, a més fent l'acollida d'aquest document al qual heu fet referència, de la Santa Seu, de la conversió pastoral,
sí.
Doncs ens vam plantejar una miqueta fer partícips, a més ja es començava a treballar amb el tema del sínode i tot plegat, de fer partícips a totes les comunitats per detectar una mica de quina manera havíem de reordenar el territori i també doncs, agrupar les parròquies en unitats pastorals per poder aprofitar doncs, els recursos i també tenir una pastoral molt més de cara en fora, molt més evangelitzadora. I poder també, nosaltres també tenim cinc eixos o cinc tipus de prioritats pastorals, no? Que si voleu després ja detallarem. I la idea era sobretot fer-ho molt partint de la realitat, no? Perquè Tarragona, a part que és un bisbat petit, doncs hi ha una realitat molt diversa entre llocs més rurals, amb pobles molt petits, gent molt envellida, tota la part de la costa, amb gent molt més esporàdica, gens arrelada, però molt més massificat, no? I llavors vam voler fer primer tota una radiografia de tota aquesta realitat i després veure com des de les unitats pastorals podíem respondre.
Mm-hmm. Molt bé. Doctor Andreu Ibarz, com ha anat l'aplicació del Pla Pastoral Sortim a l'Arxidiòcesi de Barcelona? Ens pot recordar els cinc eixos i una mica com ha estat sí. tot això?
Sí, sí. Bé, la idea primera és el títol del pla. No? El Sortim, vam estar inspirats per aquella idea del Papa Francesc d'Església en sortida. El Papa Francesc ens crida a una Església en sortida, doncs vam dir, vinga, doncs nosaltres sortim, anem a intentar posar en pràctica això a Barcelona. No? Uh-huh. Llavors, va haver tota una època de preparació. He dit que la publicació, l'inici, va ser el 2018, però des del 2016 vam estar treballant una mica primer les nostres actituds, la nostra espiritualitat, i després va haver un gran procés participatiu a partir d'un document on les persones de la comunitat diocesana podien aportar les seves intuïcions, les seves preocupacions, les seves prioritats, i vam recollir més de 750 aportacions, la majoria grupals. Uh-huh. I a partir d'aquí es van estructurar aquests cinc eixos. Cinc eixos que d'alguna manera queden molt ben expressats amb aquesta imatge del panot, que és aquesta peça de formigó que tenim a l'Eixample de Barcelona, uh-huh. que d'alguna manera van posar de seguida en el cercle del mig a la figura de Jesucrist. La figura de Jesucrist és el centre d'aquest pla pastoral. Però llavors els altres quatre eixos serien, han estat la fraternitat, els joves, els pobres, el discerniment i al vell mig, Jesucrist. Cal tenir com a rellevància o cosa important que és veritat que dos d'aquests eixos parlen molt d'un acostament, d'una acció, d'unes prioritats d'àmbits concrets, de persones concretes de cara al treball amb els joves o de cara al tema dels pobres. Però, en canvi, els altres, més aviat, parlen d'actituds, parlen de relacions, parlen de formes de fer que s'han de millorar i, per tant, en aquest sentit, no només és un pla pastoral que parla d'activitat, activitat, activitat, sinó que és molt, molt, molt ampli i que parla de diferents qüestions, no?
Sí. Joan Àguila, pel que fa a aquests cinc punts del Pla de Tarragona, què ens destacaria? Com és el seu contingut en general?
Sí, sí, bàsicament doncs, són els cinc àmbits de la pastoral, no? Comencem amb tot el tema de la formació o la catequesi, però entesa en tots els moments de la vida i tota la formació que puguem oferir als agents de pastoral, que seria en clau evangelitzadora també. Després també tenim tota la caritat, l'atenció a les pobreses en general, no només la pobresa material, sinó també tota l'atenció i l'acompanyament, per exemple, doncs, del malalt, del món de malalt, de la gent gran, aquest seria el segon. Després hi ha també tot l'àmbit de la litúrgia, les celebracions, doncs, garantir que totes les comunitats doncs, puguin celebrar el diumenge, trobar-se, no? Després també hi ha l'àmbit de fraternitat, que és un àmbit que també ens vam adonar que a vegades a les comunitats s'havia de potenciar moltíssim doncs, la relació entre les persones i aquesta comunió que neix de l'Eucaristia, però que després hem de ficar-hi els mitjans perquè després es vagi cristal·litzant, no?, en la vida de la comunitat. I finalment l'últim, l'evangelització, que també és l'accent que volem que els marqui a tots, no? Vam posar com a cinquè, però en principi seria com tot ho volem fer en clau evangelitzadora, no? Per això diem una conversió pastoral bé, entenc, no?, el mateix que diuen a Barcelona, no?, en sortida. Per tant, per anar a buscar els que ara mateix no hi són, no?, i
Sí.
anunciar-los la bona nova de l'Evangeli.
En el fons hi ha segur un denominador comú en tots els plans pastorals. Té un termini d'anys aquest pla de Tarragona?
Sí, nosaltres funcionem per triennis. Ara estem acabant el primer trienni, que podríem dir és el trienni de la implantació de les unitats pastorals. Vam fer tota una reestructuració, vam reduir de 10 a 5 arxiprestats i de pràcticament 100 i pico parròquies, no me'n recordo el número exacte, a 24 unitats pastorals. No? Llavors és molt més fàcil tot coordinar-ho, economitzar el que dèiem, no? Recursos no només materials, sinó també personals, i després engegar tot un pla de formació per tal que el laicat pugui anar assumint la corresponsabilitat que tantes vegades hem dit, no?, juntament amb els clergues, en els equips rectors de les diferents unitats.
Molt bé. De fet, això de les unitats pastorals també sona a Barcelona i en el seu moment ja des de fa anys a Girona, en altres diòcesis amb seu a Catalunya. Quina importància té el seguiment dels plans pastorals, tant en el cas de Barcelona com el de Tarragona, poden dir, si vol començar ara, Joan Àguila, perquè, clar, el pla pastoral és lletra escrita, però aquí el gran repte és el seguiment i el seguiment en presència en les comunitats, en la gent en general. Què ens diria?
Sí, mira, nosaltres hem aprofitat molt les visites pastorals, no?, que sí. El senyor Arquebisbe doncs, va passant, no?, i a més a més periòdicament doncs, va passant per tots, i més ara que estem implantant una cosa totalment nova, no?, per veure. I llavors, no és només el bisbe que visita, sinó que a diferents nivells, amb les delegacions, amb els responsables de cada departament, jo mateix, com a coordinador de tota l'àrea de la pastoral, no?, anem a trobar-nos amb els diferents consells, amb els diferents departaments de cadascuna de les parròquies, no?, pues, si és Càritas en Càritas, si és catequesi en catequesi, i anem anant fent aquest seguiment, perquè si no és veritat que queda tot escrit en un paper, però després no s'aterra. No? I llavors doncs, s'han creat diferents comissions per anar fent seguiment de, bueno, pues, de la implantació de totes aquestes parròquies i unitats pastorals, i després tenim també com una mena per visualitzar-ho, perquè almenys a mi m'ajuda molt tindre un quadre, no?, i anar veient doncs, els diferents aspectes que creiem que hem d'anar assolint en cadascun dels terminis que ens hem anat plantejant, no?, doncs com s'assoleix, si veiem que no s'hi arriba, doncs quina mena de suport se'ls ha de donar o quin problema podem detectar per mirar de trobar-hi remei.
Molt bé. Doctor Andreu Ibart, sobre el seguiment i l'aplicació pràctica del pla pastoral.
A l'Arxidiòcesi de Barcelona, en el seu moment, es va crear molt des del començament una comissió bastant àmplia i bastant representativa de delegacions, de diferents col·lectius, que es diu la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral. I, per tant, és una comissió que habitualment es troba un cop al mes, que va fent aquesta funció més genèrica de seguiment. Val a dir també que el Consell Pastoral Diocesà té una tasca important perquè ha anat fent un feedback d'alguna manera tan informant com també rebent d'alguna manera valoracions, respostes, inquietuds per part dels membres de les diferents comunitats parroquials. Una altra manera que nosaltres hem treballat bastant el tema del seguiment és el fer una sèrie de trobades, com a mínim una trobada diocesana cada any, on d'alguna manera s'iniciava un tema, però era també un bon moment per fer una mica tancament de l'anterior i d'alguna manera rebies el moment de vivència de la diòcesi sobre aquest tema. I després també un altre aspecte subratllaria a nivell de seguiment ha estat l'entorn web que té l'Arquebisbat de Barcelona, on s'ha anat publicant molta informació, instruments formatius, vídeos, accions o activitats que s'han fet per tal que estigui a l'abast de tothom, no? Jo diria que aquestes eren les principals coses.
Sí, molts temes i moltes maneres de treballar perquè es fomenti el que és l'aplicació del pla pastoral, que sempre té uns objectius concrets i una visió de futur. Clar, aquí l'important de tot, i amb això ja anirem tancant aquesta interessant conversa amb el provicari de l'Arxidiòcesi de Tarragona per a la pastoral Joan Àguila i amb el coordinador de la comissió de seguiment o el president de la comissió de seguiment del Pla Pastoral de Barcelona Sortim, doncs m'agradaria, pensant en la utilitat, de vegades fins i tot el Papa Francesc ha arribat a dir menys plans pastorals i més acció evangelitzadora i social, és a dir, que el pla pastoral en si mateix No serviria de res si no hi ha aquesta vida, no?, de les comunitats que els segueixin o que se sentin motivades. Què ens dirien d'això, Andreu Ibarz, per exemple?
Sí, jo crec que una cosa molt important que també hem fet del nostre procés d'integració d'aquesta idea progressiva és entendre que un pla pastoral no és una cosa més, no és una activitat més, no? Perquè les mateixes delegacions, els moviments, els parroquers, ja fan, ja tenen molta activitat, sinó que és com una mena d'inclusor, com una mena de paraigua que aglutina tota l'acció evangelitzadora. Per tant, no es tracta de dir, bueno, ara hem d'augmentar la nostra agenda, que si més reunions o més activitats, sinó fer-ho tot més a la llum de l'Evangeli, fer-ho tot més amb els ulls i amb la mirada que té Jesús i, per tant, amb les seves actituds. I en aquest sentit és molt important la clau evangelitzadora, no? Aquesta seria per mi la idea fonamental, no interpretar com una activitat més, sinó com una forma de viure el mateix, però d'una manera més profunda, o potser alguna cosa nova, per suposat.
Sí, sí, sembla es pot donar. Sí, Joan Àguila?
Sí, comparteixo molt la visió del doctor Ibarz, en el sentit de que una de les coses que estem intentant fer també és coordinar-nos, no?, millor des del pla pastoral totes les diferents delegacions, perquè tothom, al final, cadascú des del seu àmbit, no?, anem a buscar els mateixos objectius, que són els objectius diocesans. I després també m'agradaria dir una cosa que em sembla que ens ha de tranquil·litzar molt, no?, perquè a vegades quan fem un pla pastoral, bueno, al final són jo diria, intents, no?, de millorar la situació i de trobar solucions per coses que a vegades costa, no?, de desencallar o de solucionar, no? I el Papa Francesc ho deia, no?, prefereixo que ens equivoquem, no?, més que no que ens centrem en les estructures que tenim. Clar, una conversió pastoral a vegades vol dir repensar tot el que tenim, i nosaltres que aquí hem repensat pues tot, perquè al final hem canviat arxiprestats, les parròquies ara són unitats pastorals, tal, això pot generar una certa reticència al canvi, no? I acompanyar això, també fent una miqueta de pedagogia, sent conscient que també hi ha ritmes diferents, no?, i que això no és fàcil, però que al final és millor intentar-ho que no pas no fer-ho, no? I que jo crec que és molt, molt enriquidor, i tots plegats com a Església fem un aprenentatge i que ens ajuda moltíssim.
I tant. Doncs de plans pastorals hem parlat avui. Ens ha recordat Andreu Ibarz que un pla pastoral no és un document doctrinal, per tant no és obligatori que les diòcesis tinguin sempre un pla pastoral en curs, però sí que són eines útils i, com també comentaven vostès, no pas per multiplicar feines, per multiplicar reunions, sinó sobretot per estar al servei de l'evangelització, de la millor relació amb Jesucrist, de la pastoral de l'Església, de l'organització de l'Església, però sempre pensant en clau d'eficàcia i de fidelitat al missatge de Crist. Podríem dir moltes més coses, però vaja, hem tingut avui una bona representació a través de les dues arxidiòcesis catalanes del que són els plans pastorals. Sabem que també el tenen, per exemple, a Terrassa o en altres diòcesis, i sempre, com dèiem, un instrument, una eina, no un objectiu en ell mateix. Gràcies. No sé si volen afegir algun últim missatge. Andreu Ibarz, Joan Àguila, per acomiadar-nos.
Bueno, simplement dic que estem molt contents perquè en tot aquest procés el Sant Pare ens ha acompanyat moltíssim. En quin sentit? Doncs quan estàvem treballant l'eix de la fraternitat va aparèixer Fraternituti, o quan, per exemple, vam començar a treballar l'eix del discerniment, bueno, va venir tot el tema del sínode. En aquest sentit, doncs, ens hem sentit molt acompanyats, molt recolzats, i hem tingut també amb tot el que és el discurs del Sant Pare una gran sintonia i un gran ajut.
Fantàstic, fantàstic. Com si el Papa s'impliqués també directament en el pla pastoral.
Sí, sí, ha semblat això.
Sí, sí. I Joan Àguila també en aquesta línia.
Sí, sí, completament, completament. Vull dir que tot el que anàvem fent a nivell d'Església Universal, la veritat és que enriquia molt el nostre procés, que era molt incipient, però que li va donar una profunditat i una solidesa increïble. Així és.
Gràcies a tots dos, Joan Àguila, provicari de pastoral a l'Arxidiòcesi de Tarragona, i també Andreu Ibarz, coordinador de la Comissió Diocesana de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà Sortim. A tots dos, fins una altra i molts ànims amb la feina diària.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Adéu. Adéu, adéu.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Festa del cor, som església, som testimonis del Crist. Festa del cor.
festa quan comença.
El grup Cairoi ens proposa aquesta cançó, Festa del Cor, que ens invita a ser església tots junts i, per tant, a fer uns plans pastorals integradors i sinodals.
L'amor es fan més forts en la lluita per la pau, la justícia i la solidaritat.
Festa del Cor, som església, som testimonis del Crist. Festa del Cor, som església, som testimonis del Crist.
Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so i del David García a la producció. Us ha parlat Ignasi Miranda. Un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta taula de cada setmana. Recordeu que ens podeu recuperar des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o també des del web radioestel.cat buscant els podcasts Taula Compartida. Cada setmana un tema transversal. Que vagi bé!
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estel.